insisteixo, premi a la revelació del 2024. Ell, de fet, ja ha guanyat també recentment el Premi Golden Boy, també el Trofeu Copa, per tant, un premi més per Lamine Yamal, que no ha pogut recollir in situ aquest Premi Laureus, perquè, òbviament, està concentrat pel partit que jugarà el Barça demà contra el Mallorca, però això sí, a través d'un vídeo ha agraït aquest Premi Laureus, millor revelació del 2024, que ha rebut avui mateix.
Un orgullo para mí, para mi familia, poder recibir este tipo de premios. También no me quería olvidar del staff de la selección y tanto del Barça, y obviamente mis compañeros, que sin ellos no hubiera llegado aquí. Ojalá lleguen los títulos colectivos también, porque al final es lo que todos queremos, pero bueno, muy contento de recibir el premio.
Mira, Lamine Yamal en recull aquest Laureus a la millor revelació del 2024 i ha compartit premi, Escobar, amb Simone Biles, Premi Laureus a la millor esportista del 2024, 8 mesos després de penjar-se 3 hores a París, estem parlant de la millor gimnasta de tots els temps, qui ha guanyat més títols. Premi que ha compartit també amb Armand Duplantis, és el millor esportista, Laureus és el millor esportista del 2024, esportista home, després de guanyar el seu segon or olímpic a París i, a més, batre el seu rècord del món per novena vegada i que després superaria 2 cops més per deixar-lo en 6'27. I també l'ha compartit Lamine Yamal amb el Real Madrid, que li han donat al Laureus el millor equip del 2024.
I amb Aitana?
Aitana és qui va guanyar-lo
l'any passat,
el 2023. Oi? És a dir, Simone Biles relleva en aquest cas Aitana Bonmatí, que va ser la millor esportista el 2023. Per tant, Lamine Yamal, avui d'enhorabona. I més coses. Hem conegut avui horaris de la jornada 36. A veure, Solà, horari del Valladolid-Girona. Serà jornada entre setmana, dimarts 13 de maig a les 7 de la tarda. És a dir, tenim ja tots els horaris del Girona, excepte les dues últimes jornades, que entenc seran unificades. Ja sabeu, aquest dijous, partit a Butarque, Leganés-Girona, dijous a les 7. Jugarem contra el Mallorca, aquí hi haurà molts dies per preparar-ho. Girona-Mallorca, dilluns 5 de maig, a les 9 de la nit. Girona-Vilareal, tornem a jugar a casa a Montilivi, dissabte, dia 10 de maig, a 6:45 de la tarda, i l'horari que hem conegut avui, Valladolid-Girona, dimarts 13 de maig, a les 7 de la tarda. Quedarà per saber l'horari i el dia del Reial Societat Girona per última jornada i del Girona Atlètic de Madrid en l'última jornada. D'aquesta jornada 36, deixem-me que us digui que hi haurà derbi Espanyol-Barça i que jugarà dijous. Dijous a 9:45 de la nit. I en aquella mateixa jornada hi haurà Madrid-Rayo que jugarà dimecres a 9:45 de la nit. Xevi, hi ha moviments a la banqueta?
No, no escalfa ningú.
Faríeu algun canvi?
Jo 5.
Jo també, volia dir 5, Pere.
I no faríem un toixac o què?
I ara, d'una tacada, el descans.
11, sí.
Home, 5 del descans no els pots fer, però és un partit per fer 3-4 canvis ara i guardar-te potser un màxim 2. Però jo el missatge penso que seria molt clar. Avui el partit està pràcticament sentenciat amb aquest 0-3, hauria de passar una cosa...
Un miracle.
Un miracle que difícilment et passarà. Però començaria a pensar en l'actitud i el treball i la intensitat on com s'ha de jugar d'aquí 3 dies a Leganés un partit importantíssim i que els jugadors ho vulguin demostrar, perquè és que veig l'equip molt feble, molt tou, quan anem enrere a l'hora de defensar tenim molts de problemes, els duels directes no els guanyem. També volem jugar de tu a tu a un Betis quan el Betis està molt millor i li estem jugant de tu a tu cedint espais contra un rival que està jugant molt bé, està clar.
Mira, no m'agrada mai, saps que no ho faig mai, això de mirar la classificació a meitat de partit, però crec que és que ho hem de fer, perquè la situació és la que és.
És la realitat, sí.
Sí, també s'ha de fer l'F4, tu, amb aquestes situacions també s'ha de fer, clubers.
No, clar, clar. El Girona és, recordeu, a 3 punts del descens, que marca l'Alavés amb 31. El Les Palmes, que va guanyar aquesta jornada, va sortir del descens en té 32. És a dir, el Girona té 2 punts més que el Les Palmes, l'equip que marca la salvació, 3 punts més que el primer equip en descens, que és l'Alavés, en té 5 més que el pròxim rival, el Leganés, jugarem a Butarque aquest dijous, i ja molt lluny i sentenciat, ja pot perdre la categoria aquesta setmana, el Valladolid amb 16. Ara vaig a mirar...
I una cosa important per mi, els hi deia amb ells ara a la mitja part, és el gol a baraj general. Clar. Perquè tens empatat amb l'Alavés, el tens empatat amb les Palmes, i per tant, rebre més gols avui et pot perjudicar d'una manera terrible.
Perquè a la baraj particular el tenim guanyat amb algun d'aquests equips, amb les Palmes, no. Alavés o Leganés? No, Leganés no, perquè no hi hem jugat encara.
Empatat amb les Palmes, no?
I amb l'Alavés.
L'Alavés i Les Palmes han empatat, per tant hem de mirar general.
Però aquests gols d'avui ens fan mal, Tenim menys 13 amb els gols d'avui, Les Palmes menys 14, l'Alavés menys 12.
Sí, és que la passivitat aquesta que parlàvem és que no és pel partit en si.
És un punt.
Clar, no és pel partit en si, és per tot el que suposa la classificació general.
En aquesta jornada, intersemanal, dimecres el Les Palmes juga a Sant Mamés, com és un partit complicat, i l'Alavés rep la Reial Societat.
A veure, hi ha un canvi pel Girona i és Porto per Ivan Martín. Mira, ho he encertat.
Sí, sí. Sí, perquè veig que salten d'en Juma, salta Artur, per tant, sí, és Ivan Martín.
I hi ha un canvi pel Betis també, Bellerín per Ruibal. I avui molt bona entrada, llàstima que no tots acabaran veient el partit, perquè hi ha marxat gent, 12.535 espectadors.
Avui era un partit d'aquells que des del club i des de la plantilla, sobretot els capitans, en vestuari al capdavant, doncs havien mirat d'animar l'afició, de fer-los venir aquí a la rebuda, a les 7 de la tarda, hi havia Déu-n'hi-do la gent que hi havia, perquè avui es confiava que es podia donar un pas endavant i aconseguir una victòria que no t'assegurava la salvació, però sí que t'hi costava. Doncs, i tot això, doncs mira, amb el que ens trobem, amb un 0-3 al descans, amb un partit que gairebé podem donar per segur, o molt a prop de donar per segur aquesta derrota, i veurem què passa en aquesta segona meitat. Tant de bo no prenguem mal avui, i jo ja afirmaria, doncs mira, anar a Leganés i empatar allà, què voleu que us ho digui?
Empatar?
Home. Sí,
no? I això no ho havies fet mai, Empatar a 5 dies no ho havies fet mai.
Aviam la primera pilota que toca Porto, la descarrega Esprilla, tampoc fa un mal control. Cardoso, primera pilota que toca l'ex del Barça, Bellerín. La deixa per Antoni.
Sort que tenim aquí la mona de la Carla, Així endolcim una mica la transmissió.
No diguis, no diguis així, la Carla, pobreta.
Vosaltres teniu la mona de la Carla i nosaltres hem fet la mona aquí.
Sou dolents, La mona que ha dut la Carla.
No ho havia entès. Mira que m'ha portat.
Ara està menjant.
No, perquè com que he vist que vosaltres demanàveu pizzas i que teníeu coses, doncs...
Tothom està menjant, el nostre tècnic, la Carla Verdés, tothom.
Qui us va pelar.
Marc, vols baixar o no? També picar una mica.
Baixa, és igual, si no passarà res en tota la segona meitat.
Mira, jo no sé si passarà o no passarà, però jo no entenc un equip que està perdent 0-3 a la mitja part no surti a la segona part amb armes blanques. Vull dir, és que no ho entenc. No ho entenc. No entenc que estiguin passant la pilota al tran-tran, a poc a poc. No ho entenc. És a dir, demano la lògica, em demana intensitat.
Per Esprilla, la deixa per Artur, el xut d'Artur. Hi ha un rebot, fora de joc.
Artur juga al mig del camp amb Yangel i amb Esprilla de mitja punta, el jugador més avançat, Porto. O sigui, amb aquesta entrada de Porto per Ivan Martín, Ivan Martín jugava com a mitja punta, doncs juga un pèl més enrere Esprilla, Porto com a davant de centre.
I Miovski. Miovski no està ni escalfant, ara mateix escalfen Estuani, Doni Van de Vic, David López, Solís i Romeu.
El treu Bartra. Pilota llarga, protegeix Blin, la toca pel cap.
És que, escoltes els jugadors que està proposant Mitchell, que estan escalfant, i quin és l'argument en atac a part d'Estuani? És que no n'hi ha.
Estuani i Porto.
Sí, està clar.
No, però és que Porto ja el tens al cap. No pots sacsejar l'equip de cap manera.
No com el Denis.
Compte l'errada de Creixi davant d'Abde. Abde cau a terra, Creixi fa falta.
No li ensenyi groga.
Anava a dir, no com el Betis, que té jugadors de sobres a la banqueta per fer pràcticament un altre 11.
No compararem ara la posició del Betis amb el Girona. Està clar. Ho dic perquè la del Betis, si Muñoz sí, no miris així.
És una plantilla
però
per jugar dues competicions o tres.
Sí, tant. Tenen profunditat i tenen plantilla per classificar-se per la Champions, Ara que hi van 5.
Correcte.
Lluitaran.
Per sèrie.
La van cagar la setmana passada perdent amb el Villarreal a casa, perquè ho tenien molt i molt bé. Però vaja, encara hi ha aspiracions. Ara què es queden? A dos del Villarreal? A un només?
Ara, bé, el Villarreal, recordem que té el partit pendent amb l'Espanyol, El Betis es queda a un del Villarreal, sí.
El xut d'Abde! Gazzaniga corner! Demanava una possible falta. L'aturada ha estat de molt de mèrit, Perquè el xut crec que ha estat d'Abde.
Gazzaniga ha enviat la pilota a corna.
El problema és que hem de continuar competint, eh? No ens podem deixar anar ni que estiguem 0-3, perquè no és el mateix que aquest partit 1-3, 2-3, fins i tot, que 0-4.
Però això és el que demanava. I sí. Tu entens que surtin així?
No. No, perquè, sobretot, penso que Mitchell ha d'utilitzar el descans per...
Penja Isco, cop de cap d'Abde per sobre el travessor.
He callat perquè la rematada és claríssima.
Estava sol.
És que això de les àrees, continuo insistint que l'àrea rival i l'àrea teva pròpia, hi ha una superioritat de l'equip rival impressionant.
Però és que de qualsevol equip rival.
No hem pogut rematar ni rematarem cap corna amb aquestes condicions que ha rematat Abde, sol a l'àrea petita.
Solà, avui explicaves al migdia que la pitjor ratxa de la història del Girona, a primera, són 10 partits sense guanyar.
Sí. I ara són 9, i per tant la igualarem o l'empitjorarem. Perquè amb Eusebio, rècord de 10 jornades van ser 6 derrotes i 4 empats. 4 punts de 30. Si avui empatàvem, l'igualàvem. Si avui perdem, l'empitjorarem.
I aquells 10 partits són els que van portar l'equip a segona?
No. Bé, sí, entre d'altres coses...
És a dir, no va ser aquella recta final.
No.
Aquella temporada...
Sí,
però no és aquella recta final.
Aquesta ratxa de 10 jornades sense guanyar s'acaba amb la victòria al Bernabéu.
Val.
Després, el Girona encara guanya al Bernabéu, guanya a Rayo Vallecano i guanya a Leganés abans d'encarar les 10 últimes jornades, que el Girona només fa 3 de 30, però és clar, guanya un partit a les 10 últimes jornades, és a dir, que no són 10 jornades seguides sense guanyar.
Però va estar dos trams de 10 jornades sumant molt poc.
Molt poc, sí.
Home, 7 punts en 20 partits.
Sí, exacte.
És que és bèstia.
Sí, Porto, vinga, supera, Nathan, entrarà dins l'àrea. Porto fa la passada de l'amor enrere. La treu Pablo Fornals, la recupera Artur. Podrà penjar pilota Artur. Artur se'n desdiu perquè no veu ningú la rematada. La té Angel Herrera. Més enrere per Esprilla, Joan Molon de Rit. Angel, el Betis ja ha tancat absolutament a darrere. I Angel endarreix més enrere per Creixi. Endarreix més enrere seria el normal.
No has dit res mal, incorrecte.
Recupera la pilota Abde, la torna a tenir Artur, el rebot va per Isco. Oh, Isco se'n va de Angel, molt fàcil, obre la banda esquerra per Abde. Abde torna a jugar amb Isco, mira de fer un cop de taló, cau a terra, falta d'Artur.
I groga per Artur.
El Betis molt superior.
Sí, perquè... quan té espai i connecta Isco, Abde, Johnny Cardoso, jugadors de tanta qualitat, Fornals, Anthony, és que n'hi ha molts de futbolistes que tenen aquesta possibilitat d'associar-se entre ells.
Targeta clara però ben feta.
I aquesta segona part, si us hi fixeu, en Mitchell també sembla batut, no està tan actiu com a la primera.
Com estan les coses al vestidor entre Mitchell i els jugadors?
A mi no em consta que hi hagin problemes greus.
Val.
Però si poses en lloc de Mitchell, que ho està provant tot, que avui sense davanter centre en fals 9, en punta han jugat bastants jugadors diferents, Estuani, Danjuma, Mioski, Abel Ruiz...
Buf! Sabeu per què això la gent? Mitchell farà entrar Solís i Van de Vic.
Superofensius.
Porto per Esprilla, aviam, el Girona al contracop, Esprilla, a l'esquerra ja desmarcat Danjuma, rebre la pilota Danjuma, aviam si pot entrar dins l'àrea, Danjuma, xuta Danjuma, Universitat. Clar, amb tot el respecte, aviam.
Era clara aquesta, eh?
Jo...
I la transició és molt bona.
Almenys aquest xut ha d'arribar entre els tres pals, és que no pot ser que vagi dos porteries amunt.
Sí, però aviam, en aquesta jugada, aquest xut de Danjuma que la treu a fora, quina culpa hi té Mitchell? Jo no és que el vull defensar, perquè
Mitchell... No, és una acció individual.
No.
Evidentment té les seves mancances que no està fent, sabem fer funcionar aquest equip. Però aquest xut...
És una acció totalment individual.
No,
el jugador està encertat, és gol. I s'ha acabat aquí la jugada.
I Esprilla ho fa molt bé, Esprilla, perquè habilita perfectament a Danjuma, que té l'opció perfecta per fer gol.
És que era la vegada que pots enganxar el Betis amb el...
Sí.
Pixat al ventre.
És difícil, marcar aquest gol quan no tens confiança, perquè els jugadors no en tenen de confiança, ja està.
Si aquest és el problema.
És que només cal veure la posició corporal que tenen sobre el terreny de joc, la manera en què esperen la pilota, com es posicionen. No hi creuen.
Però aquí el que vol dir l'Eduard, i amb això estic d'acord, l'entrenador, i quan entrenava sempre pensava, estaran en forma avui els jugadors? Tindran una bona tarda? Depèn 100% del jugador. Per més que tu treballis,
evident, però és que aquest
necessites
jugador...
que el jugador estigui bé.
que estigui en forma, que estigui encertat, que hagi descansat bé, que hagi dormit bé, que no tingui problemes, que tot li vagi de cara.
Però clar, és que portem tants partits que els jugadors no estan en aquesta situació.
I van passant les setmanes.
Clar, és que al final...
Però també és veritat que a vegades les reaccions des de la banqueta afecten molt quan tu no estàs bé dins del camp. El que veus fora també afecta
també
més del que hauria.
També pot ajudar o perjudicar.
És el que li deia, és el que us intentava dir abans. Depèn de què et diu l'entrenador, t'acaba d'enfonsar o a certs jugadors els motiva, no? Però jo veig els jugadors del Girona, respecte a això que deies, David, no sé si confien o no, però a mi em dóna la sensació que no s'ho acaben de creure el que els diu Mitchell.
Aviam.
I no ve d'aquesta setmana.
No, quan no guanyes, està clar que el missatge cada cop té menys potència o cada cop té menys credibilitat. Això està claríssim.
L'any passat Mitchell era un fenomen perquè tot el que sortia, tot el que tocava, li sortia tot bé.
Clar, i segurament hauria parlar al vestidor
i tots escoltaven
i aquell magnetisme
creien,
era claríssim. I aquest magnetisme, quan les coses no van bé, és que és normal que es perdi.
Sí, és evident. Aviam, Yangel s'entra a les mans d'Adrián. Clar, i és evident que entren els dubtes, amb Mitchell mateix, amb ell mateix...
I aquesta és la primera vegada que hem vist Mitchell amb problemes des que va arribar al Girona. Sempre li ha anat tot de cara.
És que aquest equip, jo ho vaig dir l'altre dia, porta 3 anys guanyant. Guanyant més del que t'esperaves. L'any de l'ascens... L'any a primera divisió, primer any a primera divisió amb Mitchell a la banqueta que fregues la Conference, l'any que et classifiques a la Champions, és a dir, que portava sempre guanyant més que perdent. I ara, evidentment, doncs, l'equip està perdent més que guanyant. Aviam, Blin acaba de recuperar una pilota, la deixa per Porto dins l'àrea, rematada, Porto, Adrián toca i la treu Nathan des dels pals.
Una altra de clara, n'hem tingut dues de molt clares i totes dues ens donaven encara una mica d'aire dintre el partit.
Porto, aquesta és claríssima, perquè l'1 contra 1 mira de superar Adrián i posa la cama. El porter del Betis, el córner, aviam el córner.
El cinquè, primer de la segona.
Engega la pilota Miguel. El primer de la segona, dius?
Sí.
Engega la pilota Miguel, firmem l'empat, no?
Home, amb sang.
Avui sí.
Miguel, el segon pal, Blin remata molt forçat. La pilota surt a la dreta del porter
Adrián. La de Porto era una ocasió claríssima.
I en el moment que es fan els dos canvis, entre Van de Vic per Asprilla, algun xulet per Asprilla.
Home, és que surt caminant.
I entre Solís per Yangel.
Ja, amb Asprilla no és el pitjor partit que s'ha fet, eh?
Asprilla porta l'etiqueta del preu que va costar, sí. I això sempre és un pes. I Yangel segurament n'està pensat el canvi pensant en dijous, segur.
Està pensat que no tregui la cinquena
roga. Yangel, ja 4, sí?
Sí. Bé, en té 9.
Sí, va bé.
Però està clar que Yangel és pensant en dijous, Asprilla potser també, perquè no està malament, però porta aquesta etiqueta del jugador més car de la història i això pesa molt a l'hora d'estar sobre la gespa, no? I sembla que ha de ser un jugador de rendiment immediat i no ho és.
Marc, dades d'Asprilla avui?
Doncs mira, a la primera part ha tocat 20 vegades la pilota, només era una dins de l'àrea rival, ara et sumo les de la segona part.
La pilota per Porto ha caigut a la frontal de l'àrea gran, ha demanat una falta, l'àrbitre diu que no, la té el Betis. Tot estava aquesta falta, no sé si t'ha semblat falta, Carla.
Ara estàvem veient la repetició, només la protesta ell, de moment no... Ara veurem la repetició, l'estem veient.
Segur que l'han repetit.
Toca primer pilota.
El que passa és que estàvem menjant.
Marta, troca... No,
estem molt atents.
Estem molt pendents, tristos i pendents, la veritat.
Molt atents de la mona.
No, però Bartra sí que toca primer la pilota, s'anticipa i després sí que frega a Porto, però en aquest cas no hi havia infracció.
Doncs un dia m'agradaria... Perdona, Marc, digues. No, sí, perquè el meu era una tonteria, vull dir que el fer cap.
Com bastant sovint.
Res, que Asprilla la segona part, 5 vegades ha tocat la pilota, ha recobrat 3 vegades la pilota en tot el partit, només la rematada aquella entre els 3 pals, i sí que és veritat que una passada llarga ha anat, una passada mèrit, que li diríem, ha anat bé, una altra que ho ha intentat malament, és el 50%.
I Marc, un dels problemes més importants del davanter centre del Girona jugui en fals 9 o en davanter centre fixes, les vegades que es trepitja l'àrea rival, que són poquíssimes.
Dues, una a la primera part i una aquesta segona, que bé, en realitat no compta, perquè era fora de joc de Miguel abans, per tant, una.
Com de taló de Solís, el xut de Solís, fora. Havia avançat molt, cop de taló de Porto, que Porto...
Imagina't Porto el que aporta.
És l'únic que
Porto,
està animant una miqueta el partit.
Energia.
Sí. Bueno, perquè és que Porto...
I la participació que està tinguent en aquests minuts.
I rebeldia.
Sí.
No, i agafa la responsabilitat.
Doncs aquesta és l'actitud per sortir del darrere.
I ara, aixeca els braços i demana a la gent que animi, malgrat el resultat. Bé, és aquest punt de rebeldia.
Sí. No, i és aquest, el que deia moltes vegades, no? Que jo trobava a faltar l'extensió de l'entrenador dins el camp. Segur que Porto no és l'extensió de Mitchell, però sí que és un jugador compromès, és un jugador que va a totes, i al final necessites una mica d'ànima dins el camp.
Porto no t'aportarà 70 regats, no t'aportarà segurament rematades de cap, però és evident que és un jugador que d'energia en va molt i molt sobrat, i tot i que no és de Girona, és un d'aquells que podríem dir que ja és dels nostres.
I tant, sí. L'afició del Girona pot estar contenta perquè surt Isco, però quan veuen que entra Celso, doncs no sé si ho estan.
Un jugador al mateix perfil per jugar a la mateixa posició. Isco, un gran jugador, amb molta qualitat, amb visió perifèrica, que porta continuïtat en el joc. Lo Celso, el mateix, un jugador per jugar en la mateixa posició.
Solà, queda pendent la teva tonteria.
Sí, no, espera, que abans diré una altra cosa, perquè ara m'ho hem recordat, perquè després m'oblido de les coses. Quan el Girona va fitxar Porto, tenia l'opció també de fitxar Keita, Valdé, que va anar finalment a l'Espanyol la temporada passada.
I no va donar bon rendiment.
I Mitchell va preferir Porto perquè va dir que tenia l'ànima que ell volia tenir en aquest equip. La tonteria, ara ja no me'n recordo tampoc.
Solà, em sembla que haurem de doblar l'aposta, perquè em sembla que era massa simple el que volíem fer i això s'està complicant. No?
Sí, digue-la.
La setmana passada vau dir que ja havíeu decidit una juguesca si el Girona se salvava. Sí. Clar, ara aquesta salvació, diguem-ne, cada vegada és més cara.
Potser hauríem de...
Podem explicar-ho ja, quina és la juguesca, si el Girona se salva?
És que era simple, perquè, clar, no ens pensàvem que patiríem.
Ja ho decidirem nosaltres, si és simple.
Mira, ens havíem de deixar bigoti.
Sí, però un bon mostatxo, eh?
Tots, no volíem, tots.
La Carla i la Carla i la Susa que facin el que puguin.
Tots i totes, eh?
Ah. Tots i totes.
Ostres, l'escolar no me l'imagino.
I aquí pop d'on Prats.
Jo vosaltres també m'imagino,
no,
eh?
I no valia allò de postís,
ja
duc, de...
Més o menys. És a dir, sense barba, eh? Barba fora.
Sense barba. Jo m'hauria d'afaitar la resta de la barba.
Ah, correcte. No, i el Sergi Camps també, per exemple, si se'l fa.
Ah, sí, perquè és un Sergi Camps i l'Oriol i tots aquests que callen cada vegada.
Sergi sempre. Camps sempre va d'on.
Estarem d'acord que el més curiós segurament seria l'Escobar, no?
Ja està, ja ho veig.
Per què? Home, l'Escobar amb bigoti. Eduard Solà té alguna foto amb bigoti que
home,
també
sí.
Està bé, eh?
L'Eduard Solà amb bigoti és dels anys 50.
I en Cargol, què?
Sí, doncs bigoti també.
El pobre Cargol l'enredeu cada vegada.
Tranquils.
Tot sigui per la salvació.
Es va salvar de la recada l'any passat.
Ens posarem bigoti tots. Blim, va.
Ja podem riure, perquè...
No hem baixat, eh?
No.
Francesc,
el problema és la tremolor de cames que té l'afició i que tenim també aquí a l'estudi.
Sí.
L'ànim cada dia.
Sí, pilota llarga, compte que Antoni es plantarà davant Gazzaniga. Antoni entra dins l'àrea, la rematada, Gazzaniga que evita el gol, el rebot va pel Hernández del xut i Gazzaniga que evita el quart d'altra vegada.
Mare meva.
Pilota llarga d'Antoni, ha despullat absolutament la defensa del Girona amb una pilota llarga. És veritat que Antoni és més ràpid que qui ho perseguia.
Solís.
La passada de Fornals, crec que és Fornals.
Sí, està bé Gazzaniga, amb el peu. Dos vegades.
Pressió, sempre que hem d'anar en direcció a Gazzaniga tenim problemes. Sempre, la primera part, la segona. La segona és l'única arribada que et fan girar cap en direcció al teu porter i tenim problemes per defensar. Defensem amb poca gent, ells van de cara... I en aquest sentit som molt tous, ho estem demostrant.
Les dues aturades són bones, especialment la primera perquè és de porter de futbol sala, traient el peu.
Sí, és que ens està salvant Gazzaniga, perquè les rematades també són molt clares. Aquesta d'Antoni, la primera, jo crec que és claríssima, però jo crec que ho veu tan fàcil que potser no ha rematat tan bé com a la primera part.
Saps què els hi passa als rivals, Marc? Que encara que et donguin la possessió, et donguin la posició territorial, que juguin a camp propi, quan es despleguen, sempre ens fan mal, sempre. Sigui el Betis, sigui l'Alavés, aquí a casa, sigui el... És igual que sigui, eh? Ens estan fent mal al moment que es despleguen.
Danjuma obre la banda dreta per Sigankov. Davant seu hi ha Perrot, Sigankov mira de superar-lo, arriba fins a la ratlla fons, entra amb la cama dreta cap al segon pal, mirant si pot arribar-hi Miguel, vol evitar que la pilota surti per un lateral, ho fa, encararà Ballerín, Miguel ha d'anar cap enrere, amb dificultats, cop de taló per Blin, està fora de joc.
Ara ja estem tranquils, que ja ha fet el cop de taló, Miguel.
Però
ja
no juguem, farà, no? No, és que aquí ja ho pot fer, aquí el que ho faci, si surt malament, mira, mala
juguem molt exposats, juguem molt exposats, i encara que ens sembla que tenim el control del partit, el rival moltes vegades ens deixa que tinguem el control del partit, i després surten en transició ràpida, ho defensem malament, arriben amb molta claretat.
Saps què passa, Eduard? Que aquestes jugades fan enfadar el públic, sí, perquè sí. Encara que es puguin fer i que ara li ha sortit bé, si no et surten bé, sembla que te n'estiguis enrient, ja. Quan la situació no acompanya, diguéssim.
M'estranya que hagin xiulat fora de joc en aquesta acció, no perquè semblava, no ho semblava. Estava... i l'haguessin pogut deixar, i en tot cas, més endarrere, el VAR l'hagués aturat.
És el Girona, dius, Carla?
Aixecar la bandera a la bèstia, sí. Part d'aquesta de Linier, per tant, és fora de joc.
No cal, no cal, no, que no, ho rebatim.
No.
Sí, ni el del VAR s'atreveix a desdir-lo.
Cau a terra, Abde, ha superat Francesc, targeta per Francesc. Sí. Què és, la segona?
La segona pel Girona, sí, després de la d'Artur.
De moment, cap dels jugadors estava advertit.
Atreu ràpidament Fornals. Passa per Lo Celso, a la banda esquerra Abde, s'hi acosten dos jugadors, ajuda també Siganko, mira de superar Francesc, i posa la cama l'ex del Saragossa, córner a favor del Betis, a la dreta de Cataliga.
Doncs serà el sisè, segon de la segona part.
I atents ara, que pugen els centrals, puja Bartra, puja Nathan. Ara no hi ha xiulets, però el públic ha quedat absolutament
de l'expectativa, esperant que passi alguna cosa, però anem a defensar bé aquí.
Lo Celso volia passar a la Fornals, que s'hi acostava, li diu que no, que se'n vagi dins l'àrea, que la vol penjar, la penja, la frontal de la Petita, no hi arriba a Abde, la pilota a la punta dreta, la recull Anthony, mira superant Francesc, que juga en aquella zona, protegeix a Anthony, Francesc li ha passat alguna cosa, no sé si hi ha hagut algun cop o no. Anthony es disculpa. Au favorable al Betis. Enganxat o prendria de córner. 20 de la segona meitat. Perdem 0-3.
Haurà de pensar molt, Mitchell, de cares d'aquí 3 dies, què fa. Però jo, Stuani, Porto i Angel i Arnau, si estigués bé, aquests 4 estarien a l'11.
Stuani ara entrarà.
Sí, però està per aquí, ara.
També David López.
Stuani,
David, sí. López, mira, ja us ho dic jo, per protegir Creixi, no?
Sí.
Dic jo, que té 4 targetes. Però ja estem pensant en el partit del Leganés.
Sí, sí,
no?
Sí, i és que ho ha de fer.
Mira el públic, tu, el jovent gironí. Nata,
i ja està, eh?
Ja. Obre cap la banda dreta per Anthony, protegeix Miguel, deixa que la pilota surti per el lateral.
Es queden dos canvis, no, Xevi? Són, sí, aquests dos, sí, i sí, no en poden fer cap més.
Ja,
eh?
Està, ja està, sí.
Hem dit que eren qui? David López i...
Stuani,
clar. I Stuani per aquí?
D'en Juma.
D'Esprilla. Oh. Ai, no, d'en Juma.
D'Esprilla, sí. Esprilla està a casa, ja.
El Siganko.
És que el Siganko avui, la veritat...
Porto a banda, Stuani en punta.
Cau a terra Lo Celso, falta favorable al Betis, que està deixant que vagin passant els minuts. Siganko és una de les altres raons.
La sensació és que el Betis tampoc vol fer sang, eh?
No, té un partit controlat, sí. I acabant així en fan prou.
Gràcies, Muñoz.
Sí, ho ha demanat en Muñoz.
Arnau, sabem si pot estar disponible.
No, demà li fan prova, sí. Però... Mitchell també n'ha parlat abans a Dazón, abans de començar el partit, i ha dit això, que no te'n molesties avui a l'entrenament i que demà li hem de fer proves per saber l'abast de la lesió.
Però vaja, per Leganés...
És molt just,
és molt just, és molt just.
Depèn del que sigui, és molt just, són 3 dies.
Després l'altre sí que, contra el Mallorca, falten molts dies encara, no? Però també ha parlat Quique Cárcel.
Que, per cert, la imatge de Quique Cárcel al descans sol, ara es fan els canvis, a veure, és d'en Juma el que se'n va per Stuani, i Francesc, David López per Francesc.
No, jugam defensa de 3.
Sí, no? Defensa de 3.
Bé, no ho sé, eh? Sí? Defensa de 3 per tirar amunt qui? A Miguel?
Miguel, sí.
Sí, sí.
No?
Sí, sí.
No ho sé. Sí.
Ara li està marcant.
Sí, no ho veig aquí.
Sí, sí, sí. Sí.
Li diu a Miguel... Que Miguel estarà sempre. Li diré, sí, ja.
Miguel carriler esquerre i Porto carriler dret.
Sí.
De fet, Porto ja havia jugat de carriler alguns,
sí,
partits.
Sí.
El problema és que té molt de recorregut, que té molta banda, i que si ha tirat enrere després parteix de molt enrere. Un jugador que el tenim en potència i en metres, és millor els metres finals quan té aquesta possibilitat.
Veig Abde amb una solitud aquí a l'esquerra. Uf, quina por.
Comença el Girona. Primera pilota que toca David López. Pressiona Abde. Creixi. Endavant seu el Cucho, pilota interior per Van de Vic. Van de Vic no ha pogut fer un control endavant, la demana ja Porto, pilota llarga, perpendicular de diagonal de Van de Vic cap a Porto, encara molt lluny de porteria, endarreix cap a Artur, 23 i mig de la segona meitat, perdem 0-3 a Montilivi, ens quedarem a aquesta jornada, 6 pel final a 3 punts, per sobre la zona de descens. Dijous, partit, anava a dir, no és una final perquè no és decisiu, però sí que és un partit molt important al camp del Leganés. Estuani, primera pilota que toca, obre cap a Sigankov, centra amb la cama dreta cap al segon pal, i arribarà Miguel, que puja per aquella zona, penjarà la pilota Miguel cap al segon pal, no hi arriba Estuani, torna la pilota cap a Sigankov, ve d'encarar Perro, busca posició de xut, el xut, se li escapa la pilota, Adrián, i l'àrbitre diu que
és fora de joc.
Si no és fora de joc, seria penal. Sí. Mireu les imatges, però deu ser clar.
Sí, perquè sí, no, de seguida, no protesta ningú, eh?
De seguida toca Usanya la... l'amic d'en Xevi, que Linear, no?
Diu fora de joc de Porto, suposo.
De Porto, i aleshores és per interferir al porter.
Sí. Posicional, seria. No intervé directament amb la pilota, però sí que està en la mateixa trajectòria, en el moment.
Correcte. Ara estem veient la repetició i veurem, aviam, si...
Sembla fora de joc.
Sí, sembla fora de joc.
Sí.
Jo a vegades el que anava a dir, aquella tonteria que anava a dir, que m'agradaria veure-vos aquí a l'estudi. A vegades, saps? I en quines cares fan.
Per la cara que fem, doncs mira, sí. Com la que explicava en Xevi de Quique Gárcel, o la de Mitchell quan ens l'ensenyen a la banqueta.
O la de Jum ara quan ha anat a la banqueta, que ni tan sols s'ha volgut creuar amb Mitchell, se l'ha mirat com de reull, Mitchell no li ha tornat la mirada, i amb una cara de pomes agres, el neerlandès, absoluta.
Jo, si vols, Solat, passa algun vídeo, perquè jo tinc una càmera que els vaig veient.
Sí,
els veus?
Per favor, sisplau.
Els de l'estadi, sí, vols dir, Marc?
No,
a tu.
A nosaltres?
Bé, a tu, David, no. A la Carla i al Pere, sí. Els tinc de cara.
Ah, val, perquè la càmera de l'estudi 1 només enfoca, diguem-ne, la que tu tens, és la que enfoca on estan a la meva dreta, a l'escolar i la Carla.
Depèn de com et parli aquí.
Em moc una mica perquè em vegis.
Això d'estar a l'estudi 1... Ah, que esteu a l'1.
Ara.
Sí. Avui estem al tro. Sí,
Abde, a la punta esquerra, busca posició de xut, penja cap al punt de penal, la toca amb el cap creix i envia la pilota a córner.
Serà festa major, però l'orquestra és molt dolenta, eh? Perquè,
molt
escolta,
dolenta.
Mare de Déu, quin dia.
És que, i aquesta segona part costarà de passar perquè el ritme ja és molt més
però
lent.
Però això ens demostra el que és difícil canviar dinàmiques. I això ho hem vist en molts equips, eh?
No,
el Girona, eh? Ho hem vist en molts equips que quan entres en una dinàmica negativa costa molt capgirar-la.
I de la mateixa manera, Francesc, quan, per la raó que sigui, de vegades
de cara,
per
sí.
Miracle, va de cara, sí. No saps per què, però tot entra, tot sí. Funciona.
Gols al temps de descompte, sí. El gol de rebot, el gol en pròpia
passat,
porta, sí. Del, sí. De l'adversari, sí, és així.
Abde, xut d'Abde, Gazzanica corner.
El vuitè, quart de la segona.
Molt enganxat, el pal dret. Gazzanica, que tampoc seria sant de la meva devoció, és una cosa personal, està fent avui...
Avui és el millor del Girona.
Sí. No, hi ha molts partits que ho és, Les coses són com són. Tornarà a penjar el córner Lo Celso.
I a tot això, si no ho haig errat, per exemple, el Betis aquesta segona part, crec que no ha fet cap falta.
No li ha calgut.
No li ha calgut, sí.
Perquè va al ritme que vol i com vol.
Que no ho acabi patint, això.
T'imagines?
Lo Celso cap a Fornals, fora l'àrea, obre la banda dreta per Blin, per Antoni, si acosta Blin... El Girona ben tancat a darrere, Antoni ha d'endarrir cap a Ballarín, al cercle central, aquest per Fornals, a punt d'entrar a l'últim quart d'hora, Fornals obre la banda dreta, puja Ballarín, la baixa amb el cap, ha davant seu Blin, demanava un possible fora de joc, però a mi no m'ho ha semblat. Ha d'anar cap enrere Joni, perquè Lo Celso, que acaba de fer un túnel a la banda Vic, Lo Celso...
Té molta qualitat, els jugadors del Betis, en té molts amb qualitat individual.
Posa la punta a la bota, Artur, era Solís, Artur la perd, Lo Celso torna a anar-se'n de Sigankov.
Sigankov no pot.
A la frontal pel Cucho, pel Cucho, xuta per sobre el travesser.
Ens han anat en l'aire moltes teories que anàvem dient a les setmanes de Champions, que si setmana neta, que setmana per preparar la temporada. El Betis ve de jugar a Polònia, no? Em sembla que jugava dijous passat.
Sí, amb un equip impronunciable.
Sí.
El Jagiellònia.
Sí.
Qui, com?
Doncs va jugar a Polònia dijous. ha tornat a Sevilla, ha vingut aquí i està guanyant 0-3. Per tant, està a competició europea i està rendint en molt bon nivell aquesta segona.
Tenen una plantilla més profunda, de sí, més qualitat, correcte. Això és així, però no, l'aspecte físic no es nota, estic totalment d'acord. No.
És amb el tema que dèiem, amb setmanes netes podem estar millor, doncs no estem gens bé.
Però és que ho dèiem nosaltres i també, tothom, si no recordo malament, Mitchell, sí, no, i alguns Mitchell, dels jugadors també ho havien dit.
Especialment, sí.
Exacte, i jo recordo d'haver dit alguna vegada, i si les coses no van bé?
Sí. Però escolteu una cosa, està jugant pitjor el Girona ara que ja no hi ha la Champions?
Sí. Sí.
Que no pas quan hi havia la Champions. Sí, tant, tant. Encara vam salvar algun bon partit a Lliga, sí, quan estàvem mantenint-nos vius a la Champions.
Sí, sí, no han aconseguit i no han fet el que esperaven.
Home, sí, sí, la pitjor versió del Girona és posterior a l'eliminació de la Champions.
Compte que sí, ataca, perdoneu, el Betis, Anthony, són 4 contra 4, Anthony pot entrar dins l'àrea, fa un retall, vol superar Blin, el xut d'Anthony, res.
Per cert, final a la segona divisió, perquè s'estava jugant, que tanca la jornada 36, empat entre Eibar i Màlaga, 2-2, en una segona divisió on, a falta de 6 jornades, ocupen plaça d'ascens Elx i Llevant, places de play-off Racing de Santander, Oviedo, Mirandés i Granada, i partiran la categoria ara mateix Aldenc, Tenerife, Racing de Ferrol i Cartagena.
La segona és apassionant, eh?
Sí, especialment en aquestes últimes jornades.
No, home,
millor mirar-la a la distància. Mira, aquest any no tenim cap equip de segon, de català.
Ja m'enteneu, vull dir, que s'estan fotent unes garrotades.
Tant de bo l'any que ve sigui el Nàstic i que pugi, diguem, a la segona divisió. No el Girona.
No, jo, amb tot el respecte, sempre ho he dit, tinc molt bon record de la segona divisió, aquelles conyes que feia l'Oriol, que sí, la meva ex i tal. Escolta'm, el meu target és la segona divisió, eh?
I les residències de gent gran.
Té bé. Toca amb el cap de Vil López.
Té nassos que ho diguis tu, eh?
Per això, perquè ho sé de primera mà.
Ah, està bé, clar, us trobeu allà fent unes timbes de dòmino que...
Els balls aquells que fem a Begú.
És a Palom. Mà blanca.
Has passat per Begú o no, Solà?
Sí, hi he anat aquests dies, sí.
Sí, hi ha anat, però encara no ens ha convidat. Et dones compte o no?
No? Sempre convida en Francesc Ripoll.
Sí, però nosaltres no.
No, però no sóc jo que convida en Francesc Ripoll.
El teu fill.
Sí. Compte la rada de Creixi. Abde envia la pilota fora de banda. Au, fa prop, el Girona traurà David López.
Té mèrit que el públic encara no marxi, mireu que us
dic. Sí, tens raó.
Entrem a l'últim quart d'hora.
Escolta, tinc una pregunta. Jo, igual és que amb l'edat perdo memòria, però quan va arribar Van de Vic, ens semblava que era un jugador que portava moltíssim.
Va fer bons partits.
I és com una Coca-Cola desbravada, vull dir, ara mateix.
Anata menys. Sí. Pràcticament no compta.
Però aquesta és la història, no, també, de la seva carrera, eh?
Sí.
Un jugador que quan era l'Àjax semblava que s'havia de menjar el món i que és gasosa.
I quan va arribar ens va semblar, a mi com a mínim, eh?
És que la segona volta ha fet com la resta de l'equip.
I això que les lesions, Xavi, l'han respectat bastant.
Sí, només ha tingut
alguna petita lesió muscular. És un jugador que sempre ha estat molt fràgil, però aquest any...
I també va jugar quan hi havia molts lesionats. Recordeu que va acumular molts i molts minuts que no havia de venir a ser titular, però va ser titular perquè hi va haver aquell llau de baixes.
Crec que és un jugador que no per liderar ni canviar dinàmiques ni res d'això, sinó que va amb la inèrcia de l'equip, és a dir, si l'equip va bé, ell pot anar bé. Ell se sent còmode, però si les coses van quedar maldades, ja no...
No marcarà diferències.
No el busquis.
Sí, no marcarà diferències. No. Anirà fent, ha fet alguna actuació bona, algun partit de Lliga de Campions.
Ens ha permès cantar.
Sí, però participa molt poc del joc, jugant en una posició de mitja punta, d'enllaç, on hauria de participar molt.
Hi ha dos canvis al Betis, entre William Carvalho per Pablo Fornals i l'altre és Jesús Rodríguez per Anthony.
Aquest Jesús Rodríguez és la nova perla que diuen del Betis.
Sí, sí. Jugador de banda, segurament jugarà aquí aquesta banda esquerra i en parlen molt bé. De fet, ha jugat en Lliga, ha jugat a Europa.
Ha marcat un gol a la Lliga.
Ha marcat un gol, eh?
I els últims 15 partits, pràcticament consecutius.
Sí, sí. I un gol a la Conference, també.
No té pressa el Betis. El Girona tampoc protesta perquè veu que les coses doncs no es poden solucionar avui.
Jugarà a la banda dreta.
Ara sí que comença a marxar gent.
Solai, com serien unes vibracions en andalús? Ja que no ens fas avui un patapam, aviam si ens animes.
El faig o no?
sí, per riure. Sí, no, no per intentar per passar, canviar res, eh?
Per passar el temps, eh? Sí, per animar una mica.
Hem d'animar la...
Ara les faré.
La parròquia.
O sigui, te les inventes i les fas, no?
Sí, sí.
Encara en Marc està gravant els de l'estudi, saps? Ara veureu les cares.
Exacte.
La pilota per Blin. Blin per Cleixi. Creixi més a la dreta per David López. Porto.
Què vol dir?
Res. Vibracions amb el nivell de...
En el nivell de la...
Vibracions no? Sense entusiasme,
sí,
eh?
Sí, sí, no, no, és veritat.
S'ho estan passant teta, eh?
Porto. Sembla que va d'allis.
És el meu heroi. Arranca d'una vegada.
Porto cap a banda de Vic, frontal de l'àrea gran, es farà quedar malament. Xut, mira!
T'imagines, no?
El travesser de la porteria d'Adrià.
Ens hagués fet quedar bé.
Jo fa estona que penso molt en dijous, eh? Perquè sí, penso que és important escoltar Mitchell avui, a veure quina idea, quina mentalitat, què pensa del resultat, què pensa de l'equip, amb quina actitud o amb quina ambició pensa avui o acaba avui el partit, però planteja el proper. Molt decisiu. No és una final, perquè quedaran partits a darrere, però... Ostres, l'equip dijous hem de veure un Girona millor que l'Alavés, que costarà, eh?
Jo no estic d'acord que no sigui una final, eh? Perquè no. l'equip anímicament està tan malament...
Sí. Per mi una final és el dia que si perds baixes.
Exacte, sí, sí.
Això és una final.
Sí.
El dia que si perds baixes, dijous
algú
perdent,
pensa...
no és una final.
Però algú pensa...
No serem
que
a baix.
Algú pensa que si el Girona perd amb el Leganés és capaç de salvar-se?
Sí.
No, jo no.
Perquè pots guanyar aquí el Mallorca.
Jo ho veuré difícil.
Si perds amb el Leganés està dos punts per sota encara.
No passa res.
Recordem.
Sí, el que passa que...
Ja
us entenc, eh?
El que passa que si guanya
és
les Palmes...
És la dinàmica, vosaltres ho heu dit, que costa molt canviar-la, no?
Doncs
amb un rival directe, tu hi perds.
Jo estic d'acord, eh?
Perdent el Leganés, malgrat no et passa el Leganés, pots caure en descens.
O no, o potser no.
O pot ser que sí, pot ser que no.
Si guanyen l'Alavés i les Palmes.
I pot ser que perdis amb el Leganés i guanyis el Mallorca. I el Villarreal. És veritat que és més difícil, però fiam. És evident que sí, d'aquí a final de temporada, no guanyes cap més partit, baixes. I que, a més, et mereixes baixar.
I guanyant-te'n un també baixaràs.
I tinc la sensació que aquest any, com que n'hi ha un que està... Això acostuma a passar, eh? Quan n'hi ha un que està molt destacat a la cua, vol dir que hi ha més punts repartits. I, per tant, la salvació és més cara.
És més cara.
I, per tant, això potser anirà al voltant dels 40, eh?
Sí, però hem de distingir... Sí, però hem de distingir... Un partit important, per mi, ho són tots. Important és la jornada 1 i la jornada 38. Un partit decisiu pot ser el de dijous. Una final és el dia que, si perds, baixes, o si perds, et salves. Aquell dia serà la final.
Però, doncs...
Per mi és decisiu, però no és una final.
Aquest raonament, per mi, doncs, és una final, perquè considero que si és tan difícil, com hem dit, de canviar dinàmiques, i si l'equip mostra aquestes imatges o aquesta cara, i no és suficientment fort com per a casa guanyar...
Et dic una altra cosa.
No el veig capaç de guanyar cap dels quatre partits que queden.
Et dic una altra cosa, i això... És la llei del futbol. Si el Girona perd avui i perd a Leganés, veurem qui és l'entrenador de Mallorca. Mira què et dic.
A mi, qui sigui l'entrenador, sincerament...
Per més que sigui Mitchell, eh? Perquè arribarà un punt que la pressió no es traslladarà a la banqueta, es traslladarà a la secretaria tècnica, que ja ha passat per aquí i ja ha baixat sense reaccionar en un canvi d'entrenador. Espero que no passi, perquè jo sóc molt de Mitchell, però, esclar, si perds avui i perds a Leganés... Què passarà el dia de Mallorca?
Sí. Passarem ensenyant a la graderia. Primer, amb Quique Gárcel, mirant-se el mòbil.
Correcte.
I després, a Manolo González, amb Fran Gragarza, entrenador i director esportiu de l'Espanyol, que acostumen a venir sovint.
Sí.
Per cert, estava mirant el Leganés, en cadena 6 jornades sense guanyar. 6 jornades, amb 4 derrotes i 2 empats. Venen d'empatar a Mallorca.
I és el tercer pitjor equip de la segona volta, empatat amb les Palmes. Nosaltres som el segon, per tant, és un equip que l'hauríem de competir bé i, home, intentar guanyar-lo.
Però és que el Leganés, per ell sí que és pràcticament una final, eh?
Clar.
I... per ells és més una final que pel Girona, perquè van 5 punts darrere, no?
Sí, sí, si el Girona guanyen allà, el Leganés no atrapa el Girona.
I el Girona es veurà...
Si guanya el Leganés, si guanya el Leganés sí, pot ser que no atrapi el Girona, o pot ser que sí que atrapi el Girona.
Guanyant el Leganés, descartem dos equips.
Sí.
Valladolid i Leganés.
Exacte, exacte. Sí. Aquest és, diguem, és un partit d'aquells que diuen de 6 punts, no?
Sí.
Perquè mates un rival.
Sí.
I tu jugues a les últimes jornades amb les Palmes i l'Alavés.
Era el dia de l'Alavés.
Exacte. El vas deixar escapar en vida aquell dia.
Sí.
Però, esclar, no volíeu emoció.
No,
sí,
jo
em vaig queixar, que no volia quedar en terra de ningú, però no pensava en aquesta emoció.
Gàmbia de pilota llarga per Blin per Porto amb Sigankov, que potser ha millorat una mica aquestes últimes jugades. Porto penjarà la pilota cap al segon pal, salta Miguel, la baixa amb el pit, xuta Miguel, cau a terra Adrián i atura la pilota. El 38 de la segona meitat. En 7 minuts hem de fer 3 gols.
Que difícil ha de ser jugar un partit com aquest. La segona part, vaja. Que difícil ha de ser.
Però sortint des de la banqueta, vols dir?
No, i sortint al camp, encara que hagi jugat la primera, vull dir, que te n'han fotut tres, que t'estan ballant,
que saps que perdràs,
que no arribes, i vas esperant que passi el cronòmet.
Sí, però al principi, a la primera part, tu formaves part d'aquell equip també. El
sí,
problema
no,
és quan
no, no.
tu surts a la segona amb gent que sembla que s'hagi com deixat anar allà també,
sí.
I tu, per exemple, Porto, l'actitud i l'implicació de Porto és bestial, aquesta segona part.
Sí, el millor
però
és diferència.
Que, però és que, pobre, és que no pot fer tampoc...
No, clar, no pot fer tot.
No. Per cert, ara mirava pel calendari el Valladolid. Jo us ho he explicat que ja aquesta setmana pot perdre matemàticament la categoria. Si no ho fa aquesta setmana...
Sí, és perillós, eh?
Sí, però fixa't, el Valladolid ha de jugar contra el Leganés, contra l'Alavés i contra el Girona. Dels de baix, contra l'únic que no jugaràs, contra el Les Palmes. Veurem quin paper juga en aquests partits al Valladolid, quan ja hagi baixat.
És perillós, sí. Perquè el Valladolid baixarà, però els jugadors del Valladolid voldran seguir a primera l'any que ve.
Exacte.
No voldran baixar. El club sí que baixarà.
Doncs jugarà contra tres dels quatre implicats en el descens, en aquestes últimes jornades.
Creixi acaba de marcar el gol del Girona. Centrada de Sigankov al córner, Creixi vol rematar amb el cap, la pilota queda morta, cau a terra i Creixi acaba rematant.
Creixi o Estuano?
Jo crec que Estuani agafa la pilota per anar al centre,
sí, sí.
Però no sé si el gol és seu.
No, jo crec que és de Creixi.
El Creixi és el que vol remata, no pot rematar clar, la pilota queda a terra i crec que és Creixi el que acaba de rematar el gol. No, mira, marquen Estuani, eh?
Sí, li donen Estuani. Ara ho veurem.
Sí. Diuen Estuani,
tot això
es queixen molt i el gol està en revisió perquè demanen una falta anterior.
La pilota queda morta dins l'àrea petita i Estuani és qui la toca, sí.
Primer remat a Creixi. Doncs... Hi ha falta?
No, compte, perquè si és Estuani pot haver-hi fora de joc.
No, crec que no per la cama de Bartra.
No, però la pilota no està al mig del camp,
No, és veritat. No, però això és perquè els jugadors del Betis li han posat...
Clar, perquè...
Els jugadors del Betis l'han posat perquè ells intenten que sigui fora de joc.
Espera't, ara demana als capitans, interpreto jo, perquè hi van Bartra i Estuani.
I els explica.
Els explica, però...
I la pilota també està...
Revisaven el fora de joc perquè l'àrbitre ha assenyalat així amb la mà una línia.
Aneu a buscar la pilota, home, aneu a buscar la pilota.
Doncs és una bona manera per acabar i intentar fer el segon i almenys...
Bé, i el gol a baraix.
Clar.
Pensem en el gol a baraix. Un segon gol et millora molt.
Els gols importants, és veritat. Ben vist, Susi.
Setè gol d'Estuani, per cert, màxim golejador del Girona.
Ara mateix el Girona un menys 12, les Palmes un menys 14, a la vez un menys 12.
Ai, que avui anem a Leganés.
El Leganés té un menys 19.
O sigui, amb l'Alavés tenim gol a baraix general i particular empatat.
Sí, el que passa que el Girona ha fet més gols. N'ha fet 39.
Amb la diferència de gols, i si n'has fet més...
N'ha fet 39 al Girona i n'ha fet 34 a l'Alavés.
Què li passa a l'àrbitre ara?
Va, llavors per gols a favor. I si tot estigués igualat, aniria per joc net.
Té problemes amb l'intercomunicador.
Sí. Ara li falla?
Sí.
Va tard en tot. Doncs poca conya, el tema dels gols, ja que tenim l'Alavés...
No, és que pot ser molt decisiu,
empatat, pot ser un punt més.
Empatat amb l'Alavés i amb les Palmes i per decidir amb Leganés. Els gols són importants.
Quina diferència hi ha de gols a favor entre Girona i l'Alavés?
La mateixa, 12. El que passa que el Girona ha fet més gols. N'ha fet 39 i l'Alavés 34.
Doncs,
Carla, hi ha d'haver... Perdona, hi ha d'haver... Mario, hi ha d'haver...
afegit llarg, no? Perquè ara s'estan entretenint també aquí.
Sí, entre els gols, sí. Canvis... De moment, a VAR, portem més de 2 minuts.
10? 22?
Home, potser 10 no...
45 més?
No, 6, potser sí.
Ho has 7. Dit tu, Xevi. Estuani és el màxim golejador amb 7 gols. És un jugador que de 26 partits que haurà jugat, només un l'ha jugat de titular. La resta sortint sempre
el jugador a qui li han portat Miovski a Bellruix.
Sí, sí. I Miovski ni escofa.
Sí, Miovski qui és?
Perquè... Però aviam, penja la pilota llarga a Bartra. Toca amb el cap Creixi, amb l'espatlla, al mig del camp. La guanya William Carballo, lluita Miguel. La pilota per Abde, a la banda esquerra, ajuda Porto. També David López. Abde vol superar David López, a punt de caure. I posa la punteta de la bota a Porto. Que li fan falta David López. Falta d'Abde a David López, que evidentment Abde s'endú la pilota. I vol entretenir més. A punt de fer un altre canvi al Betis.
Entrarà el Timira. Serà per Abde.
Vinga, mig minut més d'afegit.
Mig centre Altimira per jugar al costat de Cardoso.
Mirant els averaixos, per cert, recordem que el Leganés és l'únic equip amb qui encara s'ha de decidir l'averaix. Vam guanyar-los 4-3. Sí. És a dir que votar que si empatem o guanyem, tindrem l'averaix també guanyat.
I aquesta és la primera falta del Betis a la segona part.
La primera?
Sí.
Increïble.
Creixi, per Blin.
El Girona quan fa faltes tan tard és quan va tan malament i el Betis no li cal ni fer falta per continuar guanyant còmodament el partit.
Creixi, entrem a l'últim minut més el que afegeix l'àrbitre, que hem dit que podrien ser 6. Blin, a través de la línia divisòria, encara continua el neerlandès, pilota llarga, diagonal, cap a la posició de Porto, s'ha equivocat, Mitchell va buscar la pilota perquè tregui ràpidament Perro, que evidentment sense cap mena de presses, anirà a treure aquest fora de banda.
Acabar amb energia, acabar a camp contrari, fins i tot acabar amb un gol més, també ens serviria per no quedar tan tocats.
Amb tres, no?
Tres, potser no hi serem a temps, però un més, o intentar-ho com a mínim, intentar acabar amb un 2-3.
No, i la sensació que te'n va d'anímica és molt diferent.
Tinguem present que Leganés és d'aquí 3 dies, És que estem parlant de dijous.
Sí, clar, i que Leganés haurà tingut més temps de descans, també, no? Perquè Leganés va jugar...
dissabte,
no?
I del partit de dijous passarem a dilluns 5 de maig,
Sí, molta distància. Sí.
Masses dies si no guanyem a Leganés.
Ui, sí.
Blin, va.
A veure, temps afegit, va. Queda un segon, 5 minuts.
Oi,
trobo que és molt poc, no?
És poc, sí, perquè hi ha hagut els canvis, el gol, l'aturada pel VAR.
És que l'aturada pel el gol... S'han entretingut una estona.
Sí, entre el gol i el comunicador hi ha hagut gairebé 3 minuts.
Sí.
I recordem, sempre ho diem, que en aquestes últimes jornades s'ha de jugar tot, perquè els averaixos, tot és important.
Porto, mira la central, la pilota, Estuani, la lluita, l'acaba perdent el Girona, Perro, mig de camp, el Lo Celso més a la banda esquerra per el Cucho, que juga en aquesta zona, el persegueix Blin, li vol fer falta, el Cucho se n'acaba sortint, vol conservar la pilota, l'envia al mig del camp per William Carballo, ha fet un mal control, la recupera Artur està molt sol, ha de fer una... Xavi, com era allò? Una Xavi Artur? Artur Xavier?
Artur Xavier.
Porto, mira a superar Perro, ho fa, cau a terra, falta. El Girona podrà penjar pilota a l'olla, va, vinga.
Hi hauria de ser targeta, no?
Sí. Targeta Perro.
De Perro, sí.
Doncs va, posem la peu tancat, Gigankov, direcció porteria. Ens hem de creuar per davant dels defensors, direcció porteria, buscant el porter també, els atacants.
Penjarà Gigankov, el 46 i 13 segons de la segona meitat. Anirem fins al 50, perdem 1-3 a Montilivi, hem perdut 0-3, hem arribat al descans, ha marcat Estuani i ara penjarà la pilota Gigankov. La penja Gigankov, frontal de la petita, la treu la defensa del Betis, la té Blin, Blin torna a obrir la banda dreta per Gigankov, la tornarà a penjar, la penja Gigankov, frontal de l'àrea gran, la toca amb el cap William Carballo, vol arribar-hi Artur, cau a terra, l'àrbitre diu que no, demanen un possible penal.
Patina, no hi ha res.
L'àrbitre diu que no, aviam aquest contracop del Betis, Lo Celso fa un retall sobre David López, el rebot va per William Carballo, posa per davant Miguel, cau a terra, l'àrbitre diu que falta. Falta de Miguel, la protesta molt.
Però Miguel exagera molt amb un cop de colze, molt clar. I per mi la falta és clara.
I targeta per David López per queixar-se.
David López no estava amenaçat,
No.
Encara que hi havia Creixi, no? I Àngel, que estava fora.
Gazzaniga.
I Estuani a Celest...
I Porto.
Estuani està barallant-se ara amb Johnny.
Sí.
Bartra va cap allà. Clar, això li va bé al Betis, perquè van passant minuts. L'àrbitre, de moment, no ha fet allò d'un o més. Lo Celso envia la pilota més endavant. Aturarà William Carvalho, 47 i mig de la segona meitat. Ens en queden 2 i mig per arribar al final del partit. Altimira cap a Lo Celso. Vol obrir la banda esquerra pel Cucho. Davant seu David López, Cucho la trepitja, més enrere per Perró, vol jugar amb Porto i posa la cama, au, favorable al Betis.
I estàvem veient la repetició del penal, sí que hi ha contacte, però sí que és cert que no és suficient com per xiular penal.
Perquè també patina una mica, no, Artur?
Sí, entre que patina, nota el contacte i es desfà cap al terra, finalment no hi ha penal.
No pot controlar el Cucho, au, favorable al Girona, molt en zona defensiva, enganxa gairebé el vellemí de córner. Trobarà davant de David López. David López per Creixi. Creixi per Gazzaniga. No sé què diu el públic.
El jovent Jornet s'està queixant de la gent que està marxant abans d'hora.
Artur puja la pilota. Encara Artur a punt de travessar la línia divisòria. El persegueix William Carvalho. Fa un retall, una mitja volta, encara una altra. Artur no troba cap jugador a fer-li la passada. La dona David López. La demana Porto. David López l'ha de trepitjar. No troba línia de passada cap a Artur. Artur fa un moviment, vol girar cap a l'altre costat. Creixi, minut 48 i mig, anem fins al 50, un minut i mig per arribar al final del partit. Perdem 1-3. Blin cap a Miguel vol jugar amb Blin que sí que fa cap endavant, rebota la pilota amb Solís, el rebot va per Miguel penjarà la pilota, la penja, la rematada va Estuani, cau a terra, la pilota queda morta per Van de Vic. Van de Vic arriba fins a la ratlla de fons, toca un jugador del Betis i l'àrbitre diu que això és córner.
Com domina aquestes centrades laterals Estuani, que
ha anat a xocar,
correcte, William. Com que no la pot rematar, va xocar i fa que quedi una pilota dividida dintre l'àrea.
El córner el penjarà Miguel, entrem a l'últim minut. Si no hi ha més temps.
Serà el 7è córner.
Penja la pilota Miguel, molt passat. No pot rebutjar-la per raó. La pilota li cau a Sigan. Com vol superar, arribarà fins a la ratlla de fons. Entra dins l'àrea, la centra, fa la passada de la mort. La pilota queda morta, no pot rematar ningú. La treu la defensa del Betis. Jesús, pilota llarga, s'equivoca el jugador del Betis. La pilota serà per Artur, traurà ràpidament de banda. 30 segons per arribar al final del partit. Perdem 1-3. Blin. Estem posant el partit pro a camp del Betis. 2 gols de desavantatge. Sigankov juga amb Porto, lateral de l'àrea gran. Pot centrar, hi ha un rebot. La pilota li cau a Van de Vic, toca amb el cap. No hi pot arribar, i Creixi la treu. La pilota li cau a Miguel, el xut de Miguel. Fora, córner.
El 8è.
No valen els corners per fer gols.
Però és important acabar atacant i amb unes millors sensacions que en el principi.
El córner el penjarà Sigankov. Hem arribat ja al minut 50. Sigankov marca jugada. Tots els jugadors del Girona pràcticament la rematada, menys Blim, passada, rebutja amb els punys Adrián, la pilota li caurà a Van de Vic a la punta esquerra, i l'àrbitre diu que ja n'hi ha prou. S'acaba el partit del Montilivi, hem tornat a perdre, ja és la ratxa més negativa de tota la història del Girona, primera divisió, 10 jornades consecutives sense perdre. Ens estem embolicant més del compte, perquè els de darrere puntuen. Avui són 10 partits ja sense conèixer la victòria. Avui hem tornat a perdre contra el Betis 1-3 a Montilivi, alguns tímids xiulets, l'himne del Girona, però que ho acaba tapant tot. Dijous anem al camp del Leganés, no serà un tot o res, però que sí que serà un partit importantíssim. Tots els ulls posats en dijous a Butarque, Leganés-Girona, un rival directe pel descens.
La imatge de la gespa amb Mitchell anant a veure els seus jugadors, parlant amb un dels seus ajudants, amb Santi Pou, molts jugadors del Girona ara parlant amb l'àrbitre, no sé si queixant-se pels minuts d'afegir per no haver-ne donat més. És veritat que al final del partit molta gent ja era fora, s'ha sentit algun tímid xiulet, no era majoritari, però també perquè faltava molta gent. Els jugadors del Girona que s'abracen, ara va Mitchell també a donar la mà als seus futbolistes, de moment palplantats, no se'n van ni a veure jovent gironí ni a adreçar-se al públic. La imatge no és bona, la imatge és de cares avall, la imatge és de mans als genolls, la imatge d'avui del Girona és d'una nova derrota i que la zona de descens apreta.
I compte, perquè ja no tenim xarxa, se'ns ha acabat el coixí i el Girona ja és a només 3 punts del descens. Classificació després de 32 jornades. Girona 16, 34 punts a 3 del descens. 17è Les Palmes amb 32, marca la salvació. Descens per a l'Alavés amb 31. Leganés, el pròxim rival penúltim, amb 29. I el Valladolid QM 16 ja pot perdre la categoria en aquesta jornada intersemanal que comença demà. Demà tenim 2 partits. Demà tornem als del Tot Gira, perquè demà tenim un València Espanyol a les 7 i després la TDT del Barça Mallorca a 2:15. I miro una aquesta jornada ja no només el que farà el Girona, que jugarà dijous a les 7 de la tarda a Butarque, partit clau, sinó també què faran, perquè ho hem de fer, els rivals per la permanència. Les Palmes juga dimecres a Sant Mamés, no té un partit fàcil. Atlètic Club Les Palmes dimecres a les 7 de la tarda. L'Alavés també juga dimecres. Jugarà a 2:15 a Mendizorroza contra la Reial Societat. I ja tindrem temps de parlar-ne, de baraixos i tot plegat, perquè això ara mateix està més ajustat que mai. S'ha acabat, Francesc, el coixí que teníem.
Sí, està clar que els rivals han anat sumant, que no podem només esperar si perden els rivals. Hem de mirar pel Girona, hem de mirar que el Girona sigui protagonista guanyant els propis partits, sumant de manera consecutiva, doncs, 2 o 3 partits consecutius a curt termini. El partit de dijous guanya molta, molta importància. Però bé, el Girona al final el que ha de fer és intentar quedar campió d'aquesta lliga, d'aquests 5 equips que hi ha, no? O subcampió, quedar el primer o segon d'aquesta lliga de, que per moment va primer, no? D'aquesta lliga dels 5 darrers classificats. I això ho pot aconseguir, i tot passa per guanyar, i com més aviat millor. Bé,
deixa'm explicar-te una imatge, David, que és la dels jugadors del Girona amb Estuani al capdavant, anant al costat de la gent del jovent gironí. Estuani els està fent una arenga, veig que amb els braços els hi fa com amunt, que tinguin ànim, que animin a l'equip. Tota la plantilla està just al darrere, molt al costat d'aquesta zona on els aficionats encara s'han quedat. Ha fet l'arenga, els aficionats l'han aplaudit i ara se'n van d'aquella zona.
Aquesta és la imatge que necessita el Girona. La de Porto, que ho hem explicat, posant-hi energia quan l'equip ja anava de baixada i demanant a la gent que animés. I la d'Estuani fent de capità i demanant a la resta de companys que, malgrat la derrota dura, no se'n vagin cap al vestidor, sinó que se'n vagin a agrair el suport de l'afició i, d'alguna manera, Escobar demanar disculpes pel partit que han vist.
Sí, perquè...
Això és el que no estan veient en aquest Girona, jugadors que tinguin personalitat i que tirin del carro.
Per això demanava jo els 5 canvis, perquè segur que no tens una banqueta amb gent més resolutiva, però tens una banqueta amb gent més veterana. Llavors, jo ja sé que David López no és Beckenbauer, que Estuani no és Müller i que Porto no és Pelé. Això jo ja ho sé. Però em fa la feta que per edat, per professionalitat, per experiència, per veterania, et poden ajudar enfrontats a nanos que són o seran extraordinaris per a nanos.
Mira, sentim a Isco, que avui ha estat un mal son pels jugadors del Girona. El Betis es queda a un punt del Villarreal en la lluita per entrar a l'última plaça Champions.
Hem vist con la afición bética que ha venido hasta aquí. No tiene límites, ¿no?, la ilusión del Betis esta temporada.
No, la verdad que bueno, el equipo se ha repuesto rápido de la derrota en casa el otro día y bueno, teníamos que recuperar los puntos que perdimos aquí fuera de casa y nada, contento de haberlo conseguido.
Isco, cuéntanos tu gol, porque que sepamos, no eres un especialista de cabeza, ¿no? Es ya lo que te falta.
Bueno, he metido poco, la verdad, pero alguna había metido, así que... Bueno, he entrado con fe ahí en el área, Alde me ha visto muy bien y bueno, contento de autorregalarme un golito, contento de los 3 puntos y bueno, mantener la ilusión de poder aspirar a la Champions. Estamos cerquita otra vez. Sabemos que es difícil, que no está en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es pelear hasta el final y yo creo que es lo que vamos a hacer.
Isco, hoy cumplías 33 años, la edad de Cristo, te han cantado el cumpleaños varias veces. Supongo que habrás soplado las velas que has pedido, aunque ya sabes que esto, si se cuenta, no se cumple, pero...
Bueno, hoy me han traído una tarta pequeña en el hotel y he pedido la victoria hoy, se ha cumplido, así que bueno, ya sé que los deseos de cumple se cumplen y bueno, contento por los 3 puntos, por celebrar el cumple jugando al fútbol, que es lo que más me gusta y nada, mañana celebrarlo con la familia y nada, contento.
Y con los demás deseos nos los guardamos para que se cumplan. Muchísimas gracias.
Mira, no tenia controlat que avui Isco complia 33 anys. Sentirem Estuani, per cert. Sentirem el capità del Girona, interessant escoltar-lo. A DAZN, la Liga en directe, quan passen 3 minuts de les 11 de la nit, el dia que el Girona ha perdut 1-3 i es veu abocat a lluitar per la permanència.
Amable, hoy ha marcado, pero no ha valido para demasiado en su equipo. Cristian Estuani está con Irene Molina.
tenemos por aquí al capitán, hoy una de las voces autorizadas para hablar de lo ocurrido en la noche de hoy. Cristian, lo primero, la afición hoy esperaba mucho de vosotros. ¿Habéis ido ahora con ellos? ¿Qué os han dicho?
No, evidentemente ninguno de nosotros los que estamos aquí presentes esperábamos este resultado. La verdad que la afición ha estado con nosotros siempre, incluso antes del partido. También nos han recibido de una manera impresionante, con mucha energía. Lamentablemente, dentro del campo no pudimos hacer un buen partido y dar, bueno, estar a la altura quizá de lo que hoy nos estamos jugando, ¿no? Creo que el equipo hoy no ha estado nada bien. Tenemos que ser autocríticos, ¿no? De puertas para adentro y bueno, seguir enfocándonos en esta lucha que nos, bueno, que nos hemos metido ahora. Y bueno, hay que mejorar cosas, hay que trabajar, pero bueno, tampoco hay tanto tiempo, así que tenemos que seguir luchando, sí.
Son 10 partidos consecutivos sin ganar, tú estuviste ya en una situación muy similar. No sé si ves al vestuario preparado para lo que viene, empezando por el partido de este jueves contra el Leganés.
Bueno, sin duda que estamos trabajando en eso. Evidentemente es una situación delicada la que estamos atravesando ahora, es un momento difícil. Que tenemos que trabajarlo como grupo, como equipo, en el día a día, confiar en el compañero, confiar en todos nosotros, que bueno, yo creo que tenemos que darle vuelta a la situación cuanto antes, volver a ganar. Y bueno, ahora tenemos un partido muy rápido con Leganés, que va a ser un duelo muy importante.
Cristiano, y vuelves a ver portería, eres el máximo realizador del equipo, 7 goles, hay quien pide tu titularidad. A partir de ahora, por supuesto, pero ya de antes, ¿qué opinas sobre esto?
No, bueno, la verdad que lo que intento siempre es ayudar en el momento que me toca, sea, bueno, ya lo he dicho varias veces, desde el inicio del banco de suplente, intentar ayudar al equipo en todo momento. Al final esas son, bueno, son decisiones que yo no puedo tomar, así que yo lo que intento es dar todo de mí cuando me toca jugar. Y cuando no me toca, apoyar desde fuera a todos los compañeros, a todo el equipo. Y bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que tenemos que seguir con la mentalidad que siempre nos ha caracterizado, ¿no? De no darnos por vencido nunca. Y bueno, creo que todos juntos lo vamos a sacar adelante.
¿Pero te gustaría participar más?
Bueno, eso a todo jugador. Si no, ningún jugador te diría que no quiere jugar, evidentemente, ¿no? Pero respeto a mi entrenador, le tengo una admiración enorme y creo que no es el momento como para decir nada fuera del lugar. Simplemente en el momento que me toque jugar, darlo todo por el equipo y por los compañeros. Así que esa es mi labor, es mi labor.
Gràcies, capitán.
Bueno, a ustedes.
El capità del Girona, hem donat la dada fa un moment, heu dit 7 gols.
En 26 partits, dels quals només una vegada ha sortit de titular. Sempre els altres 25 ha sortit des de la banqueta.
Quants dies fa aquí el Tot Gira, les transmissions del Girona, que reclamem que tingui l'oportunitat? Bé, potser és el moment. I ho dic
dijous,
també...
Dijous la tindrà.
És el que t'anava a dir. Ho dic, sí, també perquè ja això va més enllà de la qualitat, les edats, els talents dels jugadors. Això ara és un tema d'aquesta rebeldia que li dèiem a Porto, sí, d'aquest orgull ferit que és el que necessita el Girona per aixecar els ànims d'una plantilla molt tocada. Així que, bé, veurem què és el que explica Mitchell. De seguida també amb el Manel Elias posarem ordre al que ha passat, recapitularem tot el que ha passat avui en aquesta jornada de dilluns 21 d'abril de 2025, dilluns de Pasqua, en què hem conegut la mort del Papa Francesc. Fem una pausa ràpida i continuem en directe aquí al Tot Gira fins a 11:45.
La transmissió del Girona al Tot Gira. Dimarts, a partir de 6:45, Tot Gira amb el València Espanyol. I després, la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts, a partir de 9:15, la TDT del Barça Mallorca a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Ser sempre al capdavant és el que et fa únic, el que et porta a guanyar. Ser segon no és una opció. Nou Cupra Terramar híbrid des de 34.500 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraofficial.es.
El compromís d'MGC Mútua. Fes exercici físic. Redueix el risc de malalties cardiovasculars. Adapta l'exercici a la teva edat i a les teves condicions físiques prèvies. Prevenir és viure millor. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Els partits del Girona al Tot Gira. Això és la transmissió del Girona. Això és el Tot Gira.
La penjarà Isco cap al segon pal frontal de la primera, una rematada i el gol. Johnny Cardoso amb el cap a la centrada de Disco. A la frontal de la petita han saltat dos jugadors del Betis. Ha rematat Cardoso amb el cap a l'esquerra del porter Katsenika, que aixeca els braços i diu, home, per què l'hem deixat rematar? Gairebé tots els jugadors del Betis defensant a la frontal de l'àrea gran. Penja Sigankov molt tancada, remata Yangel, la pilota passa a la dreta del porter Adrián. No ha pogut impactar bé la pilota Yangel. La pilota ha sortit a la dreta del porter Adrián. Aquesta era molt bona.
Molt.
Erra la pilota per Antoni, el xut Antoni, el segon del Betis.
Tornava a estar sol.
Jugada per la banda esquerra de Perró, ha centrat dins l'àrea Antoni sol amb la cama dreta, ha batut Katsenika, que sí que s'ha estirat a la seva dreta, però fa el segon al Betis, que perillós són. Fa un retall que ha botat refrancet, xut d'Abde, Katsenika! Mira el tercer. La pilota encara és bona, prop al Betis. Abde envia cap al punt de penal, rematada Disco i el tercer. El tercer Disco, el més petit de la colla, des del punt de penal, ha rematat després d'una gran jugada d'Abde. Fa el tercer al Betis, el 41 de la primera meitat. Massa càstig per un equip que no ho estava fent del tot malament. Massa càstig per un equip que ja d'entrada té la moral molt feble.
Aquestes últimes jornades.
Creixi acaba de marcar el gol del Girona. Centrada de Sigankov al córner. Creixi vol rematar amb el cap. La pilota queda morta, cau a terra i Creixi acaba rematant.
Creixi o Estuani?
Girona Estuani. Ah, doncs sí, Estuani. Es queixen molt i el gol està en revisió.
La pilota també està en
gol. Gol. Sí, sí. Ah, és una bona manera per acabar i intentar fer el segon i almenys...
Bé, i el gol a baraix.
I, no? Clar...
minuts i un quart de 12. Tinc el Manel Elias a l'estudi. Com estàs, Manel?
Molt bé.
Deixem que faci una ronda ràpida amb els nostres analistes, a veure com veuen el futur immediat del Girona, i de seguida recapitulem el que ha passat avui a Roma i a la ciutat del Vaticà amb aquesta mort del papa Francesc. A veure, us recordo, el Girona, després d'aquesta derrota, queda a tocar del descens. És 16 en 34 punts, a només 3 del descens. Per darrere, les Palmes 32, a la Vés 31, Leganés 29, Valladolid 16. Francesc, ets optimista? Se salvarà el Girona o no?
Penso que se salvarà, però penso que Mitchell haurà de canviar una mica, a part de la mentalitat, posar jugadors, i penso ja molt en dijous, Porto, Estuani, Arnau, si estigués bé, i Angel, necessita...
Bella guàrdia, Bella guàrdia.
Sí, i fins i tot David López. O sigui, penso que necessita personalitat, caràcter, saber estar i jugadors implicats, jugadors que només pensin en la salvació de l'equip, que no pensin ni en un futur ni en jugar l'any que ve. Futbolistes implicats, perquè és el que necessita l'equip. Necessita més això que res més. Més que bon futbol, més que... Necessita resultats a curt termini. Dijous és un partit molt important. Penso que no definirà si el Girona se salva o no, guanyi, empati o perdi, però és molt important. Els jugadors amb més caràcter han d'estar sobre la gespa.
Això sí.
El cor m'agradaria dir que sí, que el Girona salvarà, però si m'ho miro fredament i no sé, per l'experiència que ja us he dit abans, que jo tinc els vestidors, serà molt complicat perquè la dinàmica és molt negativa, perquè els jugadors, alguns els veig absolutament desendollats de l'equip i del que s'està jugant l'equip. Penso que alguns encara no s'han identificat plenament, no?, amb el que és aquest club, i coincideixo amb Francesc, i ara estava repassant un moment les xarxes, també del que diu tothom, que els que realment tinguin aquest sentiment de pertanyença a aquest grup són els que han de jugar, siguin qui siguin, es diguin com es diguin, i si són del bé hauran de ser del bé, però aquí el que compta únicament és sumar per intentar salvar-ho.
Escobar.
És el que he dit abans, els veterans. Saps que recordo un Barça Atlètic de Madrid a l'estadi? Que el Barça anava perdent 1-4 i va aixecar el partit i va acabar guanyant 5-4, perquè els jugadors es van conjurar. No ho dic per Mitchell, pobre, però necessiten que es conjurin. Que s'ajuntin i que diguin, tu, això ho hem de treure de nosaltres. I això només ho trauran entre ells, els que siguin de la casa. Els altres, que estan més pendents de si aniran al Madrid o aniran a no sé on, aquests no cal que juguin fins a final de temporada.
Marc, alguna dada que vulgui rescatar que expliqui el que ha passat avui a Montilivi?
Més enllà, perdó, de que el Girona ha rematat 5 vegades entre els 3 pals, 4 han estat a la segona part i 2 han estat dels camps, és a dir, Porto i Estuani. La resta de coses, el Betis ha estat molt superior. Possessió pel Girona i camp al camp del Betis, però perquè el Betis així ho ha volgut.
Solat, deixo pel final. El teu nas de l'experiència, què diu?
Mira, jo era dels més optimistes. Jo creia i continuo pensant que el Girona no baixarà. El que passa que està 10 jornades sense aconseguir la victòria, fa molt i molt de mal. Aquest equip no aixeca el cap i no està aconseguint el que es demanava i el que es volia i el que es pensava. És veritat que continuo pensant que el partit de Leganés no és una final, però sí que és molt important. El que passa que també crec que es pot perdre el Leganés i per què no pot venir el Villarreal aquí o el Mallorca i aconseguir la victòria, no? Perquè a vegades depèn d'aquests petits detalls que ha dit moltes vegades Mitchell. Jo crec que aquest equip, insisteixo, es lliurarà un cop aconsegueixi la victòria. I una altra cosa, estic d'acord amb vosaltres que Estuani, que Porto, que la gent veterana, però malament hem d'anar si aquest equip l'ha de treure endavant l'equip veterana. És a dir, que s'han fet molt malament les coses perquè hi hagin Estuani i Porto, hagin de salvar l'equip, perquè Estuani i Porto ja hi eren amb aquell Girona que va acabar baixant. És a dir, que si han de treure tota aquesta gent vol dir que les coses han fet molt malament i els que haurien de ser titulars no estan rendint tal com havien de fer.
Està clar. Carla, alguna cosa destacada de l'àrbitre? No ha tingut incidència.
Avui no hi ha hagut incidència i res a comentar.
Molt bé. Recordeu, Leganés-Girona dijous, en directe al Tot Gira, quin partit que haurem de viure a les 7 de la tarda. Ens hi posarem un quart d'hora abans, a 6:45, i després Girona-Mallorca, Girona-Vilareal, Valladolid-Girona, Reial Societat-Girona i última jornada, Girona-Atlètic de Madrid. Deixarem el Xevi treballant des de la zona de vestidors, a veure si abans de 2:15 podem sentir o ens pot resumir alguna cosa que s'expliqui des de zona de vestidors. Xevi?
Sí, però els jugadors ja et dic que no en sortiran.
No en sortiran, eh? Ja habitual, això, eh? Quan perden... Sí. No surt ningú. Bé,
doncs... És una altra vergonya.
Sí, què vols que et digui? Però deixem el Xevi treballant a la zona de vestidors. Acomiadeu la resta. Gràcies a tots.
Gràcies. Radiofònicament ens ha quedat un partit collonut dijous, eh?
Doncs sí, dijous jo em connectaria al Tot Gira i escoltaria aquesta transmissió. Ara el que volem explicar aquí en directe a Catalunya Ràdio, quan passen 16 minuts de les 11 de la nit, Manel Elias, què tal? Bona nit.
Bona nit.
És posar ordre també al que ha passat en aquest dia, en aquest dilluns 21 d'abril, en aquesta gran notícia que hem sabut pel vols de les 10 del matí, tot i que ha estat previ, després ho hem sabut, la mort del Papa Francesc.
Sí, el pontífex més d'esquerres, això sí, en un marc, en una institució que és molt conservadora, el més proper als desfavorits, ha mort als 88 anys. Acaben 12 anys de pontificat del Papa Francesc.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades. Amb Manel Elias.
Una notícia que ha pres un aire simbòlic en unes hores en què el calendari per als creients indicava que tocava celebrar la resurrecció de Jesucrist, aquest anunci ho ha canviat tot de bon matí.
Con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre.
Era el cardenal Kevin Joseph Farrell, el camarlenc. Ara passa a ser ell la veu principal del Vaticà fins que hi hagi fumata blanca. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francesc, ha mort per un ictus. Segons ha informat aquest vespre el Departament de Salut del Vaticà, anem cap a Roma, Eduard Rubió.
Un sobtat malestar ha despertat a les 6 de la matinada d'aquest dilluns el Papa Francesc, que ha sofert un ictus que l'ha portat a un coma irreversible i a la mort a 8:15. Així es pot llegir en el certificat de defunció signat pel director del Departament de Salut de la Ciutat del Vaticà. També s'ha fet públic el seu testament, escrit el 2022, on Francesc demana ser enterrat a la Basílica Romana de Santa Maria la Major. La tomba ha d'estar a terra i ha de ser senzilla, sense cap decoració i amb una única inscripció, Franciscus. El text conclou que el Senyor doni merescuda recompensa als qui m'han estimat i continuaran pregant per mi. El patiment que he sofert en l'última part de la meva vida l'he ofert al Senyor per la pau del món i la fraternitat entre els pobles. Mentrestant, a la plaça de Sant Pere s'ha tornat a pregar el rosari per Francesc.
Credo que tutti abbiamo ancora nel cuore.
Crec que tots encara portem al cor les paraules que tants cops ens va dirigir el Papa Francesc. La seva invitació, no oblideu pregar per mi. Sabeu que la mort no és una porta que es tanca, sinó l'entrada a Jerusalem celestial.
Mentrestant, el Vaticà es prepara pels funerals. El fèretre del papa difunt serà exposat a la Basílica Vaticana en un taüt de fusta dimecres al matí.
A la capital catalana, el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, no ha volgut desaprofitar la missa del dilluns de Pasqua per retre un homenatge al papa Francesc, de qui ha dit que ha estat una persona molt estimada i ha fet un paral·lelisme amb la resurrecció de Jesucrist. Durant una tarda de degoteig constant de persones, han desfilat per la capella de Santa Llúcia, on s'ha improvisat un llibre de condols sota una foto del papa. Maria Núria Rebelle, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquest matí ha sigut un xoc quan jo m'he despertat i han dit que s'havia mort el pare Francisco. Llavors venia de fora, venia de Palafrugell, però jo sóc d'aquí, de Barcelona, i llavors dic, pues mira, un canvi, em dutxo una miqueta i baixo.
És l'Aurora, una voluntària de Càritas que ha escrit un comiat al papa amb llàgrimes als ulls. La Marcela, una argentina fincada des de fa anys a Barcelona, ha pregat durant molta estona.
Rezando el rosario, la coronilla de la misericordia, la verdad que un papa muy cercano, muy humano, muy humilde, y dio la vida hasta lo último por amor al Señor.
Uns metres al costat i a partir d'un quart de vuit dins de la catedral, Joan Josep Omella descrivia així el pontífex traspassat.
Venia d'Argentina, ple de vitalitat, la seva sonrisa, acollint a tots, i de pronte la malaltia, la feblesa, en un carret de rodes. I deien, però un papa en carret de rodes? Doncs pues en un carret de rodes. I anava governant a l'Església.
Omella demà ben dinat marxarà cap a Roma, assegurat, però, que Barcelona farà una missa específica en memòria del papa Francesc.
I a Buenos Aires, desenes de fidels s'han aplegat sobretot a la catedral metropolitana per pregar i retre homenatge a Bergoglio, el papa argentí, també el papa dels pobres. En paraules de l'arcabisbe de la ciutat, Jorge García Cuerva. Anem cap a Buenos Aires. Joan Biosca, bona nit.
Tres epicentres de record i homenatge cap a Jorge Bergoglio, el papa Francesc, el primer a la catedral metropolitana, on va ser el seu darrer destí com a arcabisbe de la capital federal argentina. A llargues cues per resar i per recordar a Jorge Bergoglio. El segon epicentre, al barri de Flores, d'aquí de Buenos Aires, on va començar les seves primeres passes com a sacerdot i on molts encara el recorden caminant pels carrers del barri, anant cap a l'estadi de San Lorenzo de Almagro, el futbol, una de les seves grans passions. I el tercer epicentre, als barris més pobres, les Villas Miseria, que tant agradava trepitjar Jorge Bergoglio per estar ben a prop dels pobres.
Reaccions avui des de tots els continents, des de les que ens han arribat, per exemple, dels Estats Units. El president Donald Trump, a qui el bisbe de Roma va criticar amb duresa repetidament per la seva política migratòria. Ens ho resumeix la Mariel Bagilabert.
Donald Trump s'ha referit a la mort del Sant Pare durant la cerimònia de Pasqua celebrada aquesta tarda a la Casa Blanca.
I just signed an executive order.
He signat una ordre executiva que demana posar a mig pal totes les banderes del país, tant federals com estatals, en honor del papa Francesc. Va ser un bon home que va treballar fort i va estimar el món. És un honor fer això.
He loved the world and it's an honor to do that.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dit que va tenir el privilegi de comptar amb el consell i l'amistat del papa Francesc. I el president francès, Emmanuel Macron, ha destacat la preocupació del papa pels més desafavorits.
Avec beaucoup d'humilité,
amb molta humilitat i un sentiment molt particular en aquests temps de guerra i de brutalitat. Ell tenia un sentiment particular pels altres, pels més fràgils, i en això va ser fidel a una tradició que li era estimada.
El president rus Vladimir Putin ha lloat Francesc pels valors d'humanisme i de justícia i per haver contribuït al diàleg entre l'Església Ortodoxa Russa i la Catòlica Romana. I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha donat les gràcies al papa per pregar per la pau a Ucraïna.
El govern català ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort del papa Francesc entre demà i dijous. Durant aquests dies, les banderes dels edificis de la Generalitat onejaran a mig pal. Dimecres, diada de Sant Jordi, el govern suspendrà els actes que no estiguin directament vinculats a la promoció cultural i cancel·larà la seva presència en els purament festius. Finalment, per tant, no es farà la tradicional xocolatada al patí dels tarongers que el president Illa havia decidit recuperar, però sí que es manté la missa a la capella de Palau. Martí Ferrero.
Les expressions de condol de la classe política catalana per la pèrdua del pontífex s'han succeït durant tot aquest dilluns de Pasqua. El president Salvador Illa ha posat en valor la proximitat de l'Església als més vulnerables durant el mandat de Francesc i confia que aquesta orientació perdurarà. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Ha estat un papat transformador, una persona molt propera, un llenguatge molt directe, molt entenedor, que ha treballat sempre pensant en els pobres, en els més necessitats, en els més vulnerables.
La segona autoritat institucional del país, el president del Parlament, Josep Rull, ha destacat la força del seu llegat com a antídot contra els discursos de l'extrema dreta.
Ell, el papa Francesc, ha esdevingut un autèntic alçament de llum amb una tenebra que s'acosta, i que és una tenebra que en molts aspectes el que postula és la deshumanització de l'ésser humà.
Per l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, el papa Francesc va ser capaç d'entendre els desafiaments de l'Església amb criteris de pau i de bondat. I un altre expresident, Pere Aragonès, li ha retut homenatge recordant l'audiència que hi va mantenir el Vaticà fa un any i mig.
Bona part de la conversa que vaig tenir amb ell va ser parlant dels problemes de les persones migrades, de com aconseguíem garantir drets per tothom. Vam parlar també dels abusos que s'havien produït a l'Església.
Des d'Esquerra Republicana mateix, Oriol Junqueras també ha demanat que es mantingui el llegat d'una església construïda, diu, al servei de la justícia i de la pau.
El govern espanyol també ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort del papa Francesc, mentre que des de l'esquerra de l'espectre polític espanyol s'ha destacat el llegat reformista que deixa el pontífex. Des de la dreta i l'extrema dreta s'han limitat a afegir-se a les mostres de condol. També la monarquia, a més un comunicat en què destaca que la capacitat de diàleg i el sentit de la justícia del papa han de continuar sent una font d'inspiració, Martí.
Pedro Sánchez ha lamentat la pèrdua del cap de l'Església Catòlica, de qui ha remarcat el compromís amb la pau, la justícia social i els més vulnerables. El seu ministre de la presidència, Félix Bolaños, posava en valor l'humanisme del papa Francesc.
Fue un papa activo en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional. Mostró siempre interés por las personas migrantes, con las víctimas de trata, de la guerra de Ucrania, del conflicto en Palestina y de cualquier enfrentamiento armado.
Des de Sumar, soci de govern, han posat l'accent en la sensibilitat social i pacifista del papa. Fins i tot des de Podem. L'eurodiputada Irene Montero ha lloat la seva figura assegurant que va obrir una escletxa en la complicitat entre l'Església i els amos del món. A l'altre costat de l'espectre polític, la dreta i l'extrema dreta no s'han pronunciat sobre el sentit del pontificat del papa Francesc. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha limitat a destacar la seva vocació de servei com a home d'església, una reacció que reafirmava la diputada popular Esther Muñoz.
És un papa, el papa Francisco, que ha servido a la Iglesia y al mundo desde sus convicciones y pensamiento. Y como dijo el presidente Feijóo, España no se entiende sin su alma católica y esperemos que pronto se llene este vacío que deja la marcha del Santo Padre.
I el president de Vox, Santiago Abascal, ha optat per demanar una oració per la seva ànima.
Tres minuts i 12:15, la mort del papa Francesc obre una batalla per la successió que no serà de baixa intensitat i que enfrontarà un bloc continuista contra un bloc que reclama més ortodòxia i més tradició. Manel Laborda.
Del grup conservador destaquen dos cardenals de pes amb possibilitats d'ocupar la cúpula de l'Església Catòlica. L'hongarès i arquebisbe de Budapest, Peter Erdo, de 72 anys, que és ferm defensor de la visió teològica tradicionalista. En la mateixa línia, però encara una mica més a l'extrem dels conservadors, hi trobem el cardenal Robert Sarà, de 79 anys. És una de les veus més crítiques amb la gestió de Francesc. Procedent de la República de Guinea, té una gran influència entre els més conservadors, però la seva edat li pot jugar a la contra. A l'altra banda de la balança, a la línia més oberta o progressista, hi ha el cardenal filipí Luis Antonio Tagle, de 67 anys. Seria probablement el més continuista de Francesc, que es caracteritza per la voluntat d'una església catòlica que busqui la inclusió i la justícia social. També té números per arribar a papa l'italià Matteo Zuppi, de 69 anys, actual arquebisbe de Bolonya i president de la Conferència Episcopal Italiana. Té un fort compromís social i un vincle molt estret amb la comunitat de Sant Egidi. Pel mig hi ha un bloc més conciliador amb el cardenal ganès Peter Tarson, de 76 anys. En aquesta línia d'equilibri també hi hauria l'italià Pietro Parolin, de 70 anys i secretari d'Estat del Vaticà, un perfil diplomàtic que ha hagut de negociar acords històrics com el que va firmar amb la Xina pel nomenament de bisbes. És segurament d'entre tots els candidats qui més domina la teranyina d'equilibris del Vaticà. A les travesses també hi apareix l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que avui ha fet 79 anys. Aquest migdia assegurava que no hi pensa.
Les quinieles no encerten quasi mai. Diuen, el que entra papa sale cardenal. Així que, no. Jo, des de luego, no he pensat mai en ser papa. No. Ni estar en el meu cap, jo sé les meves limitacions. Però, bueno, ja veurem el que passarà.
La mort d'un papa ha estat un tema recurrent per al cinema i la televisió. Des de drames històrics fins a thrillers contemporanis, la desaparició del pontífex ha permès tractar qüestions de poder, fe i successions. Ho explica Marc Ruiz. You must answer
now. La ficció ja va tractar la mort del papa a finals dels 60 a la pel·lícula Les sandàlies del pescador, protagonitzada per Anthony Quinn.
No deus pensar de debò que tinc el més mínim desig de ser papa.
Un tema que es va repetir l'any passat amb Ralph Fiennes, fent de papa a Conclave, que va guanyar l'Òscar a millor guió adaptat. Habemus papam! Un altre papa destacat del cinema és el francès Michel Piccoli, a la comèdia 2011 Habemus papam, de l'italià Nanni Moretti, que ens mostra un papa incapaç d'assumir el seu rol després de la mort del seu predecessor. Paolo Sorrentino també ha dirigit per HBO dues sèries sobre el Vaticà contemporani, amb intrigues que arrenquen a partir de la mort d'un pontífex. The Young Pope i The New Pope ens han permès veure amb Sudana, Jude Law o John Malkovich.
¿Qué planta es esa? Es orégano. Me lo dio su jardinero.
I tot i no centrar-se en la mort d'un papa, el film Los dos papas de Netflix mostra les diverses versions de l'Església davant la renúncia de Benet XVI, encarnat per Anthony Hopkins. Aquell fet insòlit va dur a l'elecció del cardenal Bergoglio, interpretat per Jonathan Pryce com a papa Francesc.
L'operació tornada de Setmana Santa s'ha anticipat força i s'ha repartit entre diumenge i dilluns. Avui a les 6 de la tarda ha baixat la intensitat de vehicles i a les 8 ja havien tornat el 93% dels que van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona, al voltant de 541.000 turismes. Hi ha hagut, això sí, una víctima mortal. Montse Gené Riba.
Bona nit. El punt més complicat d'aquest dilluns de Pasqua ha estat aquest vespre l'accident que hi ha hagut a Freginals, que ha obligat a tallar l'AP7 en direcció a Girona i evacuar els accidentats en helicòpters. Ha provocat cues de fins a 17 quilòmetres. Durant l'operació Setmana Santa hi ha hagut una víctima mortal, el conductor d'un cotxe que va ser embestit ahir per un turisme conduït de manera temerària. A més, diverses persones més van quedar ferides, dues d'elles han estat crític. El tram tarragoní de l'AP7 ha estat el més afectat aquest migdia i aquesta tarda, ja que a més de l'accident de Freginals, n'hi ha hagut un altre a Santa Oliva. També hi ha hagut punts de lentitud a la 2 a l'altura de Tàrrega. Ahir diumenge, 55.000 vehicles van anticipar el retorn i es van registrar retencions a l'AP7, la 2, la C14, la C16, la C17 i la C32. Trànsit considera que han funcionat correctament tant l'obertura de carrils addicionals com les restriccions als vehicles pesants. Els Mossos d'Esquadra han posat 250 sancions a aquest tipus de vehicles per circular, tot i la prohibició.
Molts vehicles que han retornat, i això vol dir també satisfacció al sector turístic per una Setmana Santa que ha complert les expectatives, Rafael de Ribot.
La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han fregat la plena ocupació en un any en què s'ha obert pràcticament tot. Xavier Guàrdia és el portaveu de la Federació de Turisme de Tarragona.
L'any passat hi devia haver un 70-75% de l'oferta oberta. En aquest moment estem parlant del 95% de l'oferta oberta i que segurament ja no tancarà.
El bon temps i el fet que la Setmana Santa hagi caigut tard han ajudat que hi hagi bona ocupació des del cap de setmana de Rams. Oriol Baños, el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
De l'11 al 17 d'abril, que en aquests dies normalment teníem una ocupació entre el 30 i el 40% dels nostres màxims, aquest any hem arribat a un 50%.
També el Pirineu ha tingut una alta ocupació, tal com explica Marina Figueres, portaveu de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona.
La Cerdanya, com que les nevades dels últims dies doncs, també ha fet que també hi hagi una bona ocupació, estaven entre un 70-75%, tenint en compte que algunes estacions d'esquí s'han allargat la temporada.
I aquesta ha estat una bona temporada per a les estacions d'esquí. Les que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat han incrementat un 20% la venda de forfets. Becaire Benet ha venut al voltant d'un milió de passis, com ha explicat el seu director comercial, Xavi Oveira.
Crec que al final els números a falta de parlament seran, si no com eren passat, quasi bé igual. No? La veig molt contenta, molt motivats per continuar invertint.
Però Masella allarga temporada fins diumenge que ve.
Doncs gràcies, Rafael. El temps que interessa especialment davant de vacances, però cada dia és interessant. I aviat s'acosta també Sant Jordi. Ens fa la previsió del temps Dani Ramírez.
Temperatura, hem arribat a 25 graus a Xerta o 24 a Tortosa. Alguna gotellada que ha hagut en punts del nord. Doncs arriba un canvi de temps, ho notarem ja aquest dimarts. Al matí s'anirà tapant, la nit no serà tan freda. Primeres pluges entre el matí i migdia a Ponent, Tarragona, Ebre i Pirineu. Cota de neu més alta, 2.000-2.200 metres. Però a la tarda s'embolica la troca. Més pluges, més tempestes localment intenses poden deixar calamar-se i afectar també la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, interior i nord de Girona i Barcelona. Les tempestes podien deixar de 10 a 30 litres per metre quadrat. Tenim un avís d'intensitat, segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya. Però per Sant Jordi tot això passa. Torna el sol i torna la bonança.
Doncs són les 11:34, passen gairebé 5 minuts de 11:45. Des de les 10 del matí avui la ràdio pública que ha estat informant aquí Catalunya Ràdio de manera pràcticament ininterrompuda sobre la que és la notícia del dia, sens dubte, la mort del Papa Francesc, i demà també recordem que s'hi posen ben d'hora al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell des del Vaticà, des de Roma.
Molt bé, Manel, gràcies. Demà, òbviament, connectats una vegada més a la ràdio. Per tancar el Tot Gira i ja donar-li el relleu al Xavier Solà a la nit dels ignorants, simplement recuperar un extracte de la roda de premsa de Mitchell després d'aquesta derrota avui del Girona. 1-3 davant del Betis, que els deixa només 3 punts del descens. Mitchell, molt clar i molt català. Ha dit això després d'aquesta derrota.
Hoy en la primera parte hemos tocado un poco fondo a nivel anímico y creo que es la frase más... que es lo que les he dicho al descanso, que a partir de ahí tenemos que sobrevivir y para sobrevivir tenemos que levantarnos. Yo creo que la segunda parte por lo menos el equipo ha dado la cara, pero veníamos de una primera parte muy dolorosa, tanto para nosotros como para nuestra gente, y yo sé que el equipo sufre en el campo, que es difícil cuando las cosas no salen bien, però no podem baixar els braços.
Doncs el següent capítol el viurem dijous que ve, el partit que jugarà el Girona al camp del Leganés a les 7 de la tarda, però abans demà tenim un València-Espanyol. Ho deixem aquí, tanquem Tot Gira, de seguida la nit dels ignorants.
Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Sam Silva, producció de Carla Verdés i la gestió tècnica del Control Central de Catalunya Ràdio amb Andrea Martínez i Conchi Vecino. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a 3:15 amb el València-Espanyol.